Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest divendres 13 de desembre del 2019. Avui és dia de Santa Llúcia, i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mirin, potser sigui un típic tòpic dir allò de que la cultura o la cuidem com cal o la perdem, i amb ella la memòria de qui som, de què fem o d'on venim. Potser sí, se'ns faci estrany escoltar gala rere gala, com els Premis Gaudí, els Premis Goya o els Premis Butaca, allò de que el cinema, el teatre, necessita ajuda perquè l'esforç ingent de la gent que s'hi dedica no pot durar sempre. I potser encara ens seguim queixant del preu de les entrades quan anem al teatre dos o tres cops l'any, perquè com poden demanar tant o quan? I mentrestant, que ens van tancant sales de cinema històriques o teatres emblemàtics com el Club Capitol per posar-hi vés a saber què. Però quan sigui substituït per una cadena de restaurants o la filial d'una gran marca de roba, Servidor, s'hi passejarà pels passadissos recordant que potser era un demagog quan ho va dir, però que se'n va anar un dels grans i mítics teatres de casa nostra, i amb ell una miqueta del que som nosaltres.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí, avui el pensament del dia ens el porta la religiosa Vicky Molins.
L'altre dia arribo a la porta de l'Hospital de Campanya de Santa Anna i em trobo amb un noi d'uns 14 anys, d'origen marroquí. Se m'acosta molt, se'm posa gairebé el cap al meu pit i em diu: "Tu no me puedes buscar una madre?" Li pregunto: "Però els teus pares on són?" Aleshores em diu que la seva mare va morir i que el seu pare no el vol a casa seva. Aquest nen és un d'aquests molts marroquins que vaguen per la ciutat des de fa uns mesos, que formen aquest col·lectiu que hem donat un nom, Menes. No m'agrada dir això. Som menors no acompanyats. Som menors víctimes d'una tragèdia molt gran, que és que han sortit del seu país. Aquests nanos estan faltos de carinyo, necessiten allò que tothom necessitem per créixer, una família. Nosaltres podem fer alguna cosa per aquests menes? No seria molt bo que algunes famílies poguessin acollir aquests nois que estan demanant a crits que necessiten uns pares?
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions a aquesta hora de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sanganella a la redacció, el nostre estudiant en pràctiques, en Xavi Barceló, i ja saluda al meu costat Mercè Raga, la codirectora d'aquest programa. Què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Vinga, abans, comencem a fer preguntes, perquè avui el protagonista del dia, sens dubte, és...
El protagonista del dia és Boris Johnson, que, a falta de finalitzar el recompte dels resultats electorals al Regne Unit, ha obtingut i ha superat la majoria absoluta. Llum verda, per tant, doncs, a la seva proposta de Brexit. Sí o sí, el país britànic marxarà de la Unió Europea i ho farà el proper 31 de gener, sense cap obstacle parlamentari.
Si treus el cap per la finestra, a aquesta hora?
Barcelona, 16 graus, Lleida, 8 graus, Girona, 9, Tarragona, 17 i Andorra 4 graus i està plovent.
Avui en aquest programa parlarem de...
Avui parlarem de les eleccions britàniques d'ahir. Ho comentarem tot plegat amb el politòleg Guillem Porcells. Un dia en el que també descobrirem una altra de les malalties minoritàries que seran les protagonistes de la Marató de TV3. Parlarem de la neurofibromatosis amb Pilar Kerr. És secretària de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Brotmatosis, déu-n'hi-do. A partir de les 9 del matí torna al consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Parlarem, per cert, avui, Joan, del registre horari dels treballadors en virtut de l'obligació imposada recentment per llei des del passat mes de març. Per qualsevol dubte, ja sabeu que podeu trucar al directe a partir de les 9 al 93 409 2770. Avui parlem del registre horari dels treballadors. I a 2:15 marxem de Pessebre cap al Bages, concretament cap a l'estat Torres de Fals. I també per acabar el programa, avui és divendres i per tant ens toca doncs, la visita de Rafa Sanahuja per parlar de la petita pantalla i del món de les sèries.
Quan arribis a la feina, a aquesta hora què serà tema de conversa?
Doncs, mira, entre d'altres, la victòria de Boris Johnson al Regne Unit, que han creat la T familiar, Joan, que després de totes les queixes que van haver-hi per la nova T casual, doncs han tret aquesta versió de la T familiar. I aquests vents huracanats, que no sé si els haureu notat ja o no, que aquest divendres doncs, afecten bona part del territori català i poden ser perillosos.
I a aquesta hora deixa'm recordar als oients, Mercè, que si volen bon jazz, si volen anar a un concert de jazz que val molt i molt la pena, és que aquesta nit toca ni més ni menys que Checco Fornarelli Trio, aquest mateix divendres, a 2:15 d'11 de la nit, a la nova jazz que val de Terrassa, que hi val molt la pena.
Ui,
de veritat
tant.
Que val molt la pena anar-hi al passatge TT Montoliu de Terrassa. Només heu de trucar al 93 409 2771 o al 93 409 2772 i aquestes entrades seran vostres. Podeu trucar-hi a partir d'ara mateix. Recordeu, 93 409 2771 o 93 409 2772. La Mercè m'està preguntant si ella pot. No, Mercè, és per als oients, això només. I nosaltres que voleu gaudir de més bona música, 6 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Avui no podia sonar el dia d'una altra manera. Francesco de Gregori, Santa Lucia.
Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi e per la tranquillità di chi va per mare e per ogni lacrima sul tuo vestito. Per chi non ha capito, Santa Lucia, per chi beve di notte e di notte muore e di notte legge e cade sul suo ultimo metro per gli amici che vanno e ritornano indietro e hanno perduto l'anima e le ali. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo. Per le persone facili che non hanno dubbi mai. Per la nostra corona di stelle e di spine. E la nostra paura del buio e della fantasia. Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
I com sempre comencem programa amb l'actualitat més destacada que passa per aquesta victòria històrica de Boris Johnson, majoria absoluta, que avalaria el Brexit.
Doncs sí, Joana, estaríem parlant d'una victòria aclaparadora, però tot i així el recompte encara no ha acabat. Però els Tories s'asseguren una àmplia majoria absoluta a la Cambra dels Comuns. Els conservadors arrasen a les eleccions britàniques anticipades que Boris Johnson va convocar per reforçar la seva proposta de Brexit. Ja no asseguren la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns amb un recompte que, com us estem explicant, encara no ha acabat i que dona als Tories, de moment, 361 dels 650 escons de la Cambra dels Comuns. Aquesta campanya, que es tracta del Get Brexit Done, que vol dir tira endavant el Brexit o una cosa així, ha estat un èxit per Johnson. Per tant, la BBC, el partit de Johnson, ha pujat 47 escons d'ara fa 2 anys. El recompte oficial confirma doncs, aquest sondeig a peu d'urna que situava els laboristes de Jeremy Corbyn en els pitjors resultats des de fa 80 anys. De moment, els laboristes han tret 203, per tant, han baixat 59 escons. El fins ara líder laborista ja ha comparegut de matinada per anunciar que no liderarà futures convocatòries electorals. I mentrestant, a Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha guanyat també escons i presència a la Cambra dels Comuns. I ara Nicola Sturgeon se sent amb prou força per reclamar, doncs, un segon referèndum d'autodeterminació. La SNP ja té confirmats 48 escons.
Li preguntarem d'aquí uns minuts a Guillem Porcells què n'opina de tot plegat i, sobretot, si la gran victòria de Boris Johnson és un reforçament de Boris Johnson, del Brexit o del referèndum d'ara fa 3 anys. La Fiscalia proposa ara la llibertat sota fiança per a 3 CDRs de l'operació Judas.
Sí, canvi de sentit per part de la Fiscalia. Fins ara, recordem, ho havia defensat mantenir-los a la presó sense fiança. D'altra banda, avui també us hem d'informar que el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, oferiran una roda de premsa per explicar els dispositius de seguretat per al partit entre el Barça i el Real Madrid de cara al pròxim dimecres. Recordem que està present, doncs, aquesta convocatòria de Tsunami Democràtic pel mateix dimecres 18 de desembre als afores del Camp Nou.
Mentrestant, la Fiscalia investigarà el desastre ambiental del riu Besòs.
Sí, l'administració expedienta l'empresa pels vessaments tòxics després de l'incendi a Montornès. La propietària de la fàbrica cremada, recordem-ho, té un llarg historial de conflictes ambientals i també econòmics.
I atenció aquest divendres, perquè hi haurà vents huracanats que podrien ser perillosos.
Atenció, durant el dia d'avui, perquè les ratxes podran ser de prop de 120 km per hora a punts del Pirineu i del Prepirineu. I atenció també a les zones densament poblades del Camp de Tarragona i la conurbació de Barcelona. Hem de dir que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos taronja i vermell per aquest divendres. Molta precaució, per tant, en circular per les carreteres i subjecteu tots els objectes que poden volar dels balcons i terrasses. Està completament desaconsellat, Joan, fer activitats al mar i l'alta muntanya fins a la nit de divendres a dissabte. Hem de dir que Protecció Civil ja ha activat el pla Vincat per aquestes fortes ventades.
Déu-n'hi-do. Pedro Sánchez anuncia que trucarà Quim Torra, però també trucarà tots els presidents autonòmics. De fet, començarà per Íñigo Urkullu.
Per la seva banda, el president català veu buida aquesta trucada de Sánchez i exigeix una relació bilateral. Aquesta proposta neix de realitzar el contacte de la negociació entre Esquerra i els socialistes. D'altra banda, Oriol Junqueras ha dit avui al diari La Razón que li donarà el no a Sánchez mentre no garanteixi aquesta mesa de negociació. I encara avui us podem explicar que l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, vol que Sánchez i Mariano Rajoy, entre d'altres responsables polítics, declarin com a testimonis en el judici sobre la seva extradició a Espanya. Així ho ha explicat el seu advocat, que ha afegit que demanaran l'ajuda d'Espanya per aconseguir les compareixences sol·licitades.
D'altra banda, la intersindical ha demanat a les forces sobiranistes que facin ús de la seva capacitat de pressió actual.
Just per forçar, per collar el govern espanyol a aplicar la proposta de sou mínim del govern. Es tracta de 1.239,5 euros com una de les seves prioritats de cara a una eventual investidura. També ha reclamat al govern que apliqui la mesura a partir de l'any vinent a l'administració catalana i a les empreses i entitats contractistes o que ofereixin serveis contractats per l'administració.
Dos detinguts per una nova violació a un grup a una menor de 17 anys a Manresa dins d'un cotxe.
Sí, això va ser dimarts, eh? Van detenir dues persones més acusades d'una altra violació a la capital del Bages.
Segurament la culpa no era ni de la menor, ni de com anaves vestida, ni d'on anava. Segon cas en un mes d'una presumpta violació a Manresa.
Aquest dimarts també van detenir dues persones més acusades d'aquesta violació a Manresa. Els Mossos van detenir dos homes de 29 i 36 anys acusats d'un delicte contra la llibertat sexual. Els fets aquests, d'aquesta segona violació, van passar dilluns, quan una noia que hauria patit una agressió sexual va saltar per una finestra d'un primer pis d'un edifici del carrer Hospital per intentar fugir de l'agressor. I ahir, Joan, justament, doncs, vam conèixer que la justícia ha imposat 38 anys per a cada un dels tres futbolistes que van violar a una menor. Us expliquem. Es tracta de la sentència pel cas Arandina, que jutjava tres jugadors d'aquest equip de futbol per agredir sexualment a una jove de 15 anys l'any 2017. Va sentenciar cadascun dels acusats 36 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal.
Una dona de 81 anys mor a Barcelona en caure dins d'un autobús de TMB després que el conductor frenés de cop per evitar un atropellament.
Els fets han passat en un autobús de la línia B-21, que era a l'alçada del número 181 del carrer de Marina, de Barcelona. La maniobra ha provocat la caiguda de diversos passatgers. Després de l'accident, la dona ha estat traslladada a l'hospital, on ha mort a causa del cop. 8 passatgers més han resultat ferits lleus.
I un home mor a trets mentre parlava amb un policia a Llinars del Vallès.
L'agressor anava encaputxat i ha fugit per una pista forestal després de matar la víctima, que era un confident, i ferir la gent.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen un homicidi d'aquest dijous a la tarda a la via pública al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Un home mor al carrer Jaume Giral, al barri de Sant Pere de Santa Caterina i la Ribera. Poc després de 4:15 de la tarda s'ha rebut aquest avís que hi havia una altra persona ferida de gravetat a la via pública. Els Mossos i el sistema d'emergències mèdiques han acudit al lloc dels fets i li han practicat maniobres de reanimació, però l'home ha mort poc després. La víctima, Joan, presentava lesions que podrien ser compatibles amb ferides d'arma blanca.
I atenció, perquè creen la T familiar després de les queixes per la nova T casual. Jo no sé si dic casual o casual.
El sistema tarifari del transport públic incorpora la T familiar, que entrarà en vigor per ser l'1 de març, tindrà 8 viatges multipersonals, costarà 10 euros i serà vàlida durant 30 dies.
La T family. El Club Capitol, un altre teatre de Barcelona que tanca.
Aquest teatre de la Rambla, casa de Pepe Rubianes, abaixarà, malauradament, la persiana quan acabi la temporada, després de 22 anys d'activitat.
Berga recupera l'antic convent de Sant Francesc i es converteix en un nou centre cultural.
La vida ha tornat al convent de Sant Francesc de Berga gràcies a l'artista berguedà Joan Ferrer. Després de 5 anys tancat, les instal·lacions han obert portes amb una mostra que recull les 6 dècades de trajectòria artística de Ferrer.
I torna la festa litúrgica de la Sagrada Família sota el lema La Família, Escola i Camí de Santedat el proper diumenge 29 de desembre.
Es tracta de la Festa de la Família. La celebració estarà presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Per cert, les invitacions, si voleu assistir a aquesta missa, poden recollir-se gratuïtament a partir de dilluns fins al 20 de desembre, és a dir, tota la setmana vinent, i les podeu passar a buscar a la parròquia de la Sagrada Família de Barcelona, que es troba al carrer Sardenya 318. L'horari serà de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Per cert, Mercè, que aquesta celebració presidida per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, serà retransmesa en directe a través d'aquesta ràdio, de Ràdio Estel, el mateix diumenge 29 de desembre a partir de les 5 de la tarda. La pau com a camí d'esperança, diàleg, reconciliació i conversió ecològica. Aquest és el títol del missatge del Papa per la 53a Jornada Mundial de la Pau.
Sí, i que se celebrarà el proper 1 de gener, francès, en un escrit presentat ahir al Vaticà, anima tothom a buscar una veritable fraternitat en el diàleg i la confiança recíproca. Recorda més que la guerra sovint comença per la intolerància a la diversitat de l'altre. D'altra banda, en una trobada amb la Congregació per les Causes dels Sants, que celebra 50 anys, el pontífex ha dit que la santedat és la necessitat més profunda de totes les persones batejades, com també l'ànima de l'Església i l'aspecte prioritari de la seva missió. I en una missa, Joan, a la tarda, la Basílica Vaticana, amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Guadalupe, el Sant Pare ha assegurat que la dona ha de tenir una aportació a l'Església que vagi més enllà de la funcionalitat.
I en plana esportiva, l'Espanyol diu adéu al seu històric rècord a Europa.
Sí, l'equip de Pablo Machín va perdre 0-1 contra el CSKA de Moscou en un partit de tràmit en el que cap dels dos equips jugava res i que va significar trencar amb el rècord històric de l'Espanyol, que acumulava per ser un total de 26 partits continentals sense perdre.
I finalment, atenció a l'entrevista de Tsunami Democràtic abans del clàssic del 18 de desembre.
Sí, en una entrevista al programa RAC1, Tsunami Democràtic va assegurar que mai ha demanat la suspensió del clàssic, que es va ajornar, recordem-ho, per el proper 18 de desembre, dimecres que ve, i van dir que amb l'acció volen fer evident que l'estat espanyol s'ha de seure a parlar del dret a l'autodeterminació, la llibertat i els drets fonamentals.
3 minuts que passen d'un quart de 9 del matí, sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El vent protagonista aquestes últimes hores a gairebé tot Catalunya amb ratxes que han arribat a sobrepassar els 70 km per hora a la mateixa ciutat de Barcelona i s'ha arribat al cim del Montseny a una ratxa de 148 km per hora. Aquest vent protagonista durant tot el dia d'avui i ben bé fins demà a migdia, primeres hores de la tarda, tot i que el màxim de vent el tindrem al llarg del dia d'avui a partir d'aquesta propera nit i matinada. Fluixarà, però encara bufarà. Per tant, compte, perquè serà un vent molt, molt fort i bufarà a llocs on habitualment no bufa, sobretot comarques de Barcelona, comarques de Tarragona i també a les parts més altes del Pirineu. A banda del vent, el protagonisme també la neu. La nevada està sent intensa en aquests moments a les comarques del Pirineu per damunt dels 1.800 metres d'alçada. Una cota de neu que pujarà fins als 2.000 de cara a migdia. Les temperatures avui seran semblants a les d'ahir. Poden pujar una mica més les màximes, ho han fet també les mínimes, però allà on bufi el vent, la sensació, evidentment, que serà de fred. De cara a demà dissabte, encara tindrem alguns núvols, sobretot cap al Pirineu, però ja deixarà de nevar. A la resta, sol i alguns núvols poc importants, el vent que afluixarà sobretot ja de cara a la tarda i les temperatures sense canvis importants. Però com que afluixarà el vent, la sensació serà de menys fred. De cara a diumenge, sol, les temperatures pujaran una mica més, sobretot les màximes, ja sense vent, i només amb alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs. Pel que fa al trànsit, arrenquem aquest matí de divendres amb 7 carreteres afectades per les nevades, la C28 tallada al port de la Bonaigua i també l'ús de cadenes obligatòria a la resta de vies que van des del pont de Suert fins a Viella i des de Llavorsí cap a Baqueira. D'altra banda, amb fortes ratxes de vent que obliguen a tallar un dia més la BB-4024 a Bagà. També en hora punta de retencions, molta densitat a la corona de Barcelona, sobretot en vies com l'A2 o la D23, també amb retencions habituals, els enllaços de la P7 amb la C58 i el nus de Papiol, i problemes també a destacar l'entrada a Barcelona, la C31 i la C32, els vehicles que circulen des del Baix Llobregat, també hi ha problemes als túnels de Vallvidrera, i pel que fa a la Pota Nord, destacant aquestes aturades que es van formant al llarg de la C58 entre Sabadell i Barcelona, en diferents trams dels dos sentits de la marxa. A la zona del Vallès, també amb retencions habituals, com les de cada matí, la C-17, la C-59 i la C-60 són afectades, i per acabar també les dues rondes pateixen aquesta densitat en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ens endinsem avui al món de les cançons que tenen l'aigua com a protagonista a la seva història. I avui ho fem amb la companyia de la veu d'un dels cantants espanyols de més èxit en els últims anys.
Qué difícil es creer.
L'aigua musical.
Cuando sale el sol con cada mañana.
Estem escoltant Melendi, que a banda de la seva cara com a intèrpret, també s'ha popularitzat molt últimament com a coach dels realities musicals televisius. I ho fem a partir d'aquesta cançó que enfronta l'aigua i l'oli. Como el agua y el aceite.
Como el agua y el aceite. Y el tiempo se agota, las horas son gotas que caen en un vaso que al paso que va siembra mi infinito. Descarcha y granito, y en mi soledad. Qué difícil es aceptar que tengo miedo a todo. Qué difícil es reconocerlo en su forma y modo. Qué difícil es intentar ser uno mismo cuando estás en el abismo. De saber que eres el todo y la nada. Si a la luna la llamamos luna y a la muerte muerte, ¿cómo puede ser que al mirarme en el espejo no sepa quién es? Ese que me mira y no sabe que su pensamiento solo es una mezcla de barreras que ocultan su ser. Como el agua y el aceite.
Avui, tot arribant al cap de setmana amb l'aigua de protagonista musical, hem escoltat Melendi, Como el agua y el aceite, un dels desencontres científics que avui, en forma de cançó, serveix per desitjar-vos un bon cap de setmana.
Qué lindo maestro es la vida, que te repite el examen. Hasta que por fin lo apruebes. Y si no es en esta vida, lo haremos en la siguiente. Yo seré un alumno más. eternamente. Ahora que sé dónde el amor mora, en el presente, en el ahora.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, control de les hores en el treball, el registre horari dels treballadors. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses. Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de llotja. Garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Quatre minuts i arribarem a les quarts de nou del matí, hora d'aproximar-se cap al quiosc. Quines són les portades del dia? Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia. Avui de les portades hem de destacar, ens hem fixat en aquest desastre ambiental del Besòs a causa de l'incendi de la fàbrica de reciclatge de residus de Montornès del Vallès. La Vanguardia ho titula 30 anys perduts al Besòs i afegeix les paraules d'un dels conservadors que destaca que en 3 hores s'han perdut el que es va tardar 3 dècades en recuperar. El periòdico destaca que el Besòs retrocedeix 20 anys per l'abocament, afegeix que la fuga tòxica arrasa la fauna que havia repoblat el riu. Anem al diari Ara, que es pregunta que si qui se'n farà càrrec d'aquest desastre i assenyala també que la Fiscalia investigarà el desastre ambiental del riu Besòs. També assenyala que Ditexa, propietària de la fàbrica cremada, té un llarg historial de conflictes ambientals i econòmics. Finalment, el Punt Avui ho titula Emergència al riu Besòs. I el País no ho destaca en plana en portada, però sí en plana interior, i destaca un partit industrial que amenaça la recuperació del riu Besòs. Canviem de qüestió i anem al diari andorrà. El periòdic d'Andorra, amb motiu del debat electoral televisat que va tenir lloc ahir al vespre, titula Tots contra l'herència dels taronja. Alguns dels temes del debat van ser el problema de l'habitatge, un bus comunal eficient o el mediàtic heliport de les Tres Oles.
Pel que fa a les notícies d'àmbit local.
El diari Més diu Tarragona en alerta de nou per forts vents. L'episodi assolirà el seu pic d'intensitat i extensió demà al migdia amb una afectació especial a l'interior de Tarragona. El Segre titula que reactiven els parcs eòlics a la Segarra amb molins d'una grandària mai vista. 5 empreses opten a reprendre 3 dels projectes per parcs eòlics que havien estat paralitzats des de fa anys a Talavera. El diari de Girona Treball investiga d'ofici si Ryanair ha vulnerat els drets dels treballadors. La companyia, però, afegeix que la majoria de personal que hagi acceptat el canvi de condicions. Els sindicats diuen que l'aerolínia no veu vàlids els contractes on els treballadors fan constar la seva disconformitat.
I finalment, en plena religiosa.
A Catalunya Cristiana, diu, el bisbat es referma en la voluntat de lluitar contra la sentència de les 111 obres del Museu de Lleida. El bisbe Salvador Jiménez ha reunit els membres del Col·legi de Consultors, del Consell de Presbiterial, Pastoral i d'Assumptes Econòmics. Flama.info també ho destaca, diu, comunicat del bisbe de Lleida arran de les obres d'art reclamades pel bisbat de Barbastre. I finalment, Religió Digital, avui destaca que representants del cristianisme, judaïsme, islamisme i hinduisme han analitzat el rol que compleixen les institucions religioses a la fe en el camí cap a un planeta més sostenible.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs avui en aquest programa volíem parlar de les eleccions britàniques d'ahir i tot just aquest matí que estem obtenint els resultats que ja semblen gairebé definitius. Ho volem comentar tot plegat amb el politòleg Guillem Porcells. Senyor Porcells, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la majoria històrica al Regne Unit de Boris Johnson i del Partit Conservador.
Sí, certament. És molt interessant veure com el Partit Conservador torna als índexs que tenia Margaret Thatcher. Mm. És a dir, si veiem les xifres del segle XX del Partit Conservador, veiem la gran victòria de Baldwin el 1935 contra els laboristes, cosa que els laboristes van treure 120, gairebé 125 escons, cosa que fa que el resultat d'aquestes eleccions d'ara sigui el segon pitjor dels laboristes des d'aleshores. I, en canvi, els conservadors han tret el millor quart resultat després el de Baldwin del 35, el de Thatcher del 87, el de Thatcher del 83 i ara Boris Johnson el 2019.
Mm-hmm. Estem parlant perquè els oients se'n facin una idea de que 326 escons són els necessaris per obtenir aquesta majoria absoluta. I hores d'ara, Boris Johnson n'hauria aconseguit 363. 363. Deixi'm preguntar-li què ha fet tan bé Boris Johnson i què ha fet tan malament Jeremy Corbyn.
En el cas de la campanya de Boris Johnson, l'ha centrat molt amb el tu a tu, a nivell de les persones, a nivell de que les persones van ser les que van votar el Brexit, ells donaven compliment a les persones, centrava molt, sobretot, la persona al centre de la campanya. Recordem des d'una factoria de pesca fins als miners, fins a treballadors de la metal·lúrgia, gent de la banca, tothom li donava suport a Boris Johnson. És a dir, va aconseguir transmetre suficient fermesa perquè de qualsevol classe social se sentís interpel·lada per Boris Johnson. A més, va centrar el debat amb el tema del Brexit. Va dir que el 52% de la ciutadania britànica va votar Brexit i, per tant, s'hauria de complir aquest mandat popular. I, en canvi, Boris Johnson, podem dir que ha fet malament no transmetre confiança.
Jeremy Corbyn,
podem dir que no ha transmès suficient confiança. De fet, moltes enquestes sobre preocupacions de la ciutadania la gent tenia més por que guanyés Jeremy Corbyn que no pas que hi hagués el Brexit.
Déu-n'hi-do. Deixi'm preguntar-li també un dubte d'aquells grans que tenia davant de l'aclaparadora victòria de Boris Johnson, és si el resultat... a Anglaterra tothom ha de tenir present que el fair play polític domina no només els polítics, sinó a l'hora de votar. Per tant, aquesta votació reforça la figura de Boris Johnson, reforça el Brexit que vol el Partit Conservador, que vol aplicar-lo pel proper, en teoria, 31 de gener, i ara sí que sí, sense obstacles parlamentaris, o el que intenta és reforçar és un cop de puny a la taula de la ciutadania i diu, escolti'm, aquí vam votar fa 3 anys un referèndum i és hora que el resultat, fos quin fos i fos pel que fos, s'apliqui.
Em decanto per la tercera opció. És a dir, bàsicament hem tingut moments de molta incertesa, de no saber exactament cap on estan en el Brexit, si hi hauria Brexit, si no hi hauria Brexit, què passaria, etc. I ara la ciutadania ha dit, no, nosaltres hem votat un referèndum, per tant volem donar mandat al referèndum. De fet, hi ha hagut aproximadament unes 45 circumscripcions on han passat de laboristes a conservadors perquè el vot laborista Brexiter, que existeix, mm-hmm, és poquet però existeix, s'ha decantat per votar el Brexit Party o altres partits, cosa que ha fet que, recordem el sistema britànic, i això és important, que la persona que obté l'escó és la persona que treu més vots a la circumscripció. Mm. Aleshores, això ha fet que el Partit Conservador aconseguís guanyar, per exemple, en un districte galès on el Partit Laborista guanyava des del 1950, des que es va crear aquell districte. Mm. Perquè part del votant laborista Brexiter no ha votat el seu partit tradicional.
Que Nicola Sturgeon del SNP, del Partit Nacionalista Escocès, hagi aconseguit també per ells una victòria també molt aclaparadora amb 48 escons. Significa això que estan molt enfadats els escocesos?
Els escocesos estan molt enfadats, primer de tot, amb el propi laborisme, que no ha sabut donar una resposta als escocesos, també amb els liberaldemòcrates, que aquesta... inclús la seva líder ha perdut l'escó que tenia a Escòcia en pro de l'SNP. I aleshores podem veure com la gent d'Escòcia demana que Escòcia tingui un paper rellevant. És a dir, no tant per una figura o no tant per un ideal independentista, sinó com que Escòcia existeix, Escòcia hi és, i per tant, si se li ha de donar resposta a Escòcia, és a través de l'SNP. Sí. I de fet, la gran victòria de l'SNP consolida també el fet que es demani un segon referèndum, etc.
Deixi'm preguntar-li a aquesta hora, ens ho preguntàvem molts a aquesta hora també, fora de tot plegat, fora d'aquests resultats, com és que els resultats al Regne Unit tarden tant en sortir?
Perquè el recompte es fa, no es fa directament a les escoles com a tal, sinó que es porta des de tots els punts de votació a un punt del districte. Llavors, des d'aquest punt del districte és on es compten tots els resultats.
És allò que veiem per les pantalles de televisió quan veiem una sala amb una taula molt llarga amb gent comptant, eh? No, allò exacte. No és el col·legi electoral, sinó que és el districte.
Exacte, és a dir, el col·legi electoral, en el cas del Regne Unit, no existeix com a tal un col·legi electoral, són els punts de votació, que poden estar des del hall d'una església, a un poliesportiu, a una escola, a l'Ajuntament... És a dir, hi ha molts punts de votació i molt dispars. Inclús a vegades s'han habilitat mòduls a fora d'algun edifici o alguna cosa per habilitar més punts de votació. Llavors, tots aquests butlletes o tots aquests vots van a un centre concentrat al districte i des d'allà es compta. Llavors, què passa? Fins que no es tanquen tots els col·legis, fins que no s'arriba al punt de votació, fins que no es compta, fins que no se sap clarament com pot sortir. Sí que és cert que hi ha estimacions, més o menys com va el conteig, els partits que ho poden anar filtrant a nivell d'apoderat o coses així i tal, però oficialment, de fet, fins a hores d'ara no està tot tancat, perquè encara queden un parell de districtes. Justament per això, és perquè són districtes que es tarda molt a comptar, es tarda molt a portar els vots fins a aquest punt, llavors per això es tarda tant.
Déu-n'hi-do. Doncs en aquesta casa, que seguirem molt pendents ara sí d'aquest Brexit que faria que el Regne Unit marxés de la Unió Europea el proper 31 de gener. Politòleg Guillem Porcels, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre aquest programa.
Un plaer, molt bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I nosaltres que seguim gaudint de bona música quan passen 7 minuts i mig de 8:45 del matí, Manuel Carrasco, que ens porta en català per aquesta Marató 2019, No deixis de somiar.
Tens una estrella a l'interior, sé que potser no la veuràs. Potser la guanya la foscor, però ara el dolor ja se n'ha anat. Explica-m'ho, que m'ho pots dir, no jutjaré els teus passos. Digue-m'ho tot, t'escoltaré. Vas fer-ho tot a cop de cor i tot anava malament. Sovint cal assumir els errors, però el teu amor era potent. La realitat pot ser molt dura quan la sents. Amic, t'estimo, 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 t'estimo. No deixis de somiar, no deixis de somiar, no deixis de somiar. Amb mi, no deixis de somiar, no deixis de somiar. amic. Quan em preguntis el per què, comença per pensar en tu. Has d'intentar estimar-te més, si no ho fas no ho farà ningú. Explica-m'ho, que m'ho pots dir, jo seguiré els teus passos. Digue-m'ho tot, escoltaré. I aquesta vida ara, per tant, cal aixecar-nos i lluitar. Quan toqui caure en un parany, sabrem alçar-nos i guanyar. Així sentim, així vivim, així somiem. Amic, t'estimo, 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 no deixis de somiar, no deixis de somiar, no deixis de somiar, amic, no deixis de somiar, no deixis de somiar, no deixis de somiar, amic. No deixis d'assumir, no deixis d'assumir. Oh. Oh, 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 no deixis d'assumir.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Com cada Nadal, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 124 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del Centre Històric de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o visita l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5, al darrere de la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups durant tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard, de Laboratoris Maen, és un producte natural que t'ajuda a mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. Trobaràs CoralCard a arboristeries i a la teva farmàcia habitual. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les.
És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
A 25 de desembre, fum, fum, fum.
El dissabte 14, per només 10 euros a la voluntat, vine al concert de Meritxell i Judit Neddermann, Cesc Freixas, Els Catarres, Increscendo i Marina Rossell. Cantem amb el Sense Sostre, un concert presentat per Ariadna Oltra i organitzat per Vicky Molins, la monja del carrer. Cantem amb el Sense Sostre, dissabte 14 a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona. No hi faltis, no ens fallis. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura.
Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Un minut que passa de 3:15 del matí. Ja ho saben que aquesta setmana, dia rere dia, estem tractant algunes de les malalties minoritàries que seran les protagonistes de la Marató de TV3 d'enguany. Volem parlar a aquesta hora, doncs, descobrir el que és la neurofibromatosi. En parlem amb Pilar Kerr, ella és presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Moltes gràcies i molt bon dia per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Neurofibromatosis, així en plural, eh?
Sí, que són... Es coneixen dos tipus de neurofibromatosis, la 1 i la 2. Són dues malalties, en teoria són dues malalties diferents perquè afecten a dos gens diferents, eh? Llavors, són diferents... Bueno, sí.
Ara en parlarem de la diferència entre aquesta 1 i la 2 abans, però anem una mica enrere en la història de tot plegat, perquè fa pocs anys es creia que era una malaltia amb diverses sintomatologies, quan realment són dues patologies molt diferents i cadascuna d'elles és causada per la mutació d'un únic gen, eh? Això és així?
Sí, 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 d'un gen. La neurofibromatosi tipus 1 està causada per el gen número 17 i la neurofibromatosi tipus 2 pel gen 22.
Quina diferència hi ha entre la neurofibromatosi 1 i la neurofibromatosi 2 i com afecten cadascuna d'elles?
A veure... Vale. La neurofibromatosi 1 afecta d'una de cada 3.500 persones. Eh? Uh-huh. I bueno, la neurofibromatosi 1 és una malaltia que és genètica, hereditària, i es caracteritza per un conjunt de desordres de tots els nervis, del cos, que poden causar diferents multes, diferents formacions per tot el cos, per tots els nervis, taques de color que fan gel per tot el cos, que és el primer símptoma que apareix. No? Uh-huh.
El primer, eh?
El primer és una taca que fan gel. Llavors, comença a aparèixer a partir del mes i mig, endavant. I que és la primera alerta que diuen ja, que diuen vigilar. Que si això va més, pot haver-hi alguna malaltia, no? Mm. Després pot afectar a qualsevol part del cos, una malaltia multisistèmica, no? També, vull dir, que afecta els nervis, que poden sortir els tumors per tots els nervis. Aquests tumors normalment són externs. La majoria són benignes. Sempre pot haver algun cas que sigui algun tumor, que hi hagi algun tumor que amb el temps es torni maligne. Llavors, també pot afectar ossos, formacions, tumors interns, sobretot en nens, tumors del nervi òptic, i dic, una malaltia multisistèmica.
Déu-n'hi-do.
Diguem. No, dic, aquesta, a més o menys, és la neurofibromatosi tipus 1. La 2... És a dir, que es genera el cromosoma 22 i aquí té els tumors, aquests són sempre externs, interns. Que afecta l'oïda, afecta l'equilibri, la vista, aquesta és una malaltia degenerativa. No, vull dir, la gent es queda sorda, es que vol quedar per la visió, problemes d'equilibri, molts problemes. I aquesta malaltia és degenerativa. Normalment la gent acaba morint, però no per la malaltia, sinó a conseqüència de dels efectes de la malaltia.
Deixa'm preguntar-te, Pilar, com us afecta el dia a dia la gent que patiu neurofibromatosi? Ho dic perquè és una malaltia força visible, també, eh?
Això depèn de la persona, que l'aviam és una malaltia, sobretot la U, que té més de 300 maneres diferents de manifestar-se. No hi ha dos casos iguals, perquè és una malaltia hereditària, bueno, pot ser hereditària o no. En el meu cas, no és hereditària, és un fallo a la formació de la gent. Llavors, és com que obre temps, la pot ser al 50% de poder anar als seus fills. Llavors, vull dir, no hi ha dos casos iguals, et dic. Llavors, pot ser que un pare o la mare pugui tenir només taques que fan lleig algun munt i pot ser que el fill surti molt diferent, amb els problemes d'aprenentatge, problemes amb tumors, no? Llavors, depèn de com t'afecta, pot ser una vida més normal o no. Aviam, en el meu cas, a mi m'ha fet amors de cara, tinc tot el cos fred de neofibromes, tinc problemes a la vida, a la vista, però jo puc fer una vida, normal. He pogut treballar, ara ja m'he jubilat, però en el meu cas sí. A mi hi ha casos de gent que no poden treballar i estan aconseguint invalides. No? I cada cas és diferent.
Deixa'm dir-te un nom i m'expliques qui és, Pilar. Anna sí. Maria Garriga.
Anna Maria Garriga va ser la primera fundadora de l'associació. Jo vaig conèixer l'Anna Maria Garriga l'any 97, i juntament amb l'Anna Maria Garriga i quatre persones més afectades de neurofibromatosi tipus 2 vam començar a fundar el grup d'ajuda mútua de neurofibromatosi. I amb cada un parell d'anys vam veure la necessitat de crear l'associació. A partir d'aquí ja vam començar amb l'associació. Però ella va ser la primera fundadora de l'associació, la presidenta, afectada de neurofibromatosi tipus 2. Ella va morir l'any 2000, va morir ella.
Pilar, la gent que patiu neurofibromatosi, com us veu sentir quan veu saber que la Marató d'enguany tracta les malalties minoritàries i, per tant, també la neurofibromatosi?
Home, m'he sentit molt bé, perquè ja sucava, no? Ja, fa 10 anys ja van fer-ho, però... Fa 10 anys es van presentar... van sortir i es van presentar els projectes. El projecte que presentava la nostra doctora era... Va sortir escollit, però al moment les nines van arribar. Sí. Llavors, clar, tenim referència, però si aquesta vegada poden arribar els diners i poden tenir, perquè la investigació és fonamental, la investigació. Sense investigació no s'arriba enlloc, eh?
Tot i això, Pilar, s'ha avançat en els darrers anys?
Home, jo crec que s'ha avançat. A més, aquesta malaltia, dins de les malalties minoritàries, encara és bastant minoritària, vull dir, que hi ha bastants casos, no? I s'està investigant molt, tenim tot l'equip nostre, que també les doctors també van als Estats Units, estan al dia, no? I, jo dic, és fonamental la investigació.
Com ajuda la gent de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosi i els Malalts?
Nosaltres el que fem és donar suport i ajuda amb el que podem a familiars afectats, no? Vull dir, és la nostra missió. Després intentar recaptar diners de manera que sigui tot per investigació, no? I és això, unir les famílies, que les famílies no se sentin soles, que se sentin que allà darrere hi ha tot un equip que els pot ajudar, com un equip mèdic, un equip de voluntaris que estem treballant i tirant endavant l'associació.
Pilar Kerr, presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt, molt bona marató aquest proper diumenge, que hi participi moltíssima gent, com més millor. Pilar, moltíssimes gràcies, de veritat.
Allà, vosaltres, eh? Bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, control de les hores en el treball, el registre horari dels treballadors. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Insubstituïbles. A l'escola com més n'hi ha millor.
A l'escola, fruita i hortalisses, insubstituïbles. Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien.
Corte Inglés. La ilusión lo cambia todo.
Radio Estel.
La informació matinal a Radio Estel té nom propi. A primera hora.
4 minuts ja arribarem a les 9 del matí abans, però sapiguem a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens respon aquesta pregunta i ens ho explica tot plegat l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Llúcia, Santa Llúcia de Siracusa, una santa doncs, que va ser martiritzada en temps del cònsol Pascasi, que va ser lliurada a rebre els pitjors turments, resistint a la fe cristiana i sense rebre cap lesió, fins que per últim li van travessar la gola amb una espasa i li van treure els ulls. El seu culte es va difondre des de l'antiguitat a gairebé tota l'Església i el seu nom és mencionat en el cànon romà. Avui cal fer dia de Santa Llúcia el tradicional pessebre. A part de Santa Llúcia, trobem al santoral Santa Otília, abadesa benedictina a l'Alsàcia del segle VII i VIII, filla del duc Alderic, i també Sant Aubert, bisbe, i Sant Antíoc, màrtir.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora que marxem cap a tot el territori català a través de les seves activitats. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
A Lleida, així, per exemple, Mercat d'Artesans.
Podràs gaudir d'aquest mercat nadalenc de Santa Llúcia a la plaça Cervantes de 10 del matí a 8 del vespre. I del Mercat d'Art de Nadal, a la plaça de les Comèdies, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
A Girona, Concert de Gaia.
El projecte més personal de cantant i grallera de les Garrigues arriba a la Casa de la Cultura, a la plaça de l'Hospital, número 6, a les 8 de la tarda.
I després, concert de rock solidari.
A la Sala Mariona acull a les 9 del vespre un concert solidari de recollida de joguines per la Creu Roja, que comptarà amb les actuacions de Cop de Gràcia, Red Bloom Ram i els madrilenys Focos de Milo.
A Barcelona, gospel solidari pel futur d'Haití.
El Cor Carlit Gospel farà a les 8 de la tarda un concert solidari pel futur dels infants d'Haití a la Basílica de Santa Maria del Pi, organitzat per l'ONG Famílies Sin Fronteres per la Infància.
També Casa de la Selva inicia aquesta programació nadalenca amb una nova proposta.
Una festa de Nadal familiar sota el nom Fum Fum Fum. Aquest serà el primer cop que es celebrarà aquesta festa, així que no te la perdis. Demà dissabte a Casa de la Selva, a la plaça de la Coma, activitats per tota la família durant tot el dia.
I a Tarragona, conferència a la mina de l'arcabisbe, un pas per la història.
El senyor Xavier Manuel de Hierro, pèrit industrial i exdirector gerent de Matza, conduirà la conferència que realitzarà a Amics de la Catedral de Tarragona, a la plaça de la Seu, número 5.
I encara a 6:45 de la tarda, Nadal musical amb el concert de Maria Jacobs.
L'Associació de Comercials de Tarragona, VIAT i la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona organitzen el concert de Nadal que comptarà amb l'actuació de Maria Jacobs, la cantautora vallenca de 20 anys, que arriba amb el seu darrer projecte, Invisible.
I finalment, Andorra, arriba la 6a edició del Pessebre Vivent.
Amb més de 120 actors i figurants podreu gaudir d'aquest projecte que es va estrenar fa més de 50 anys i que realitzarà diferents indrets de la parròquia d'Escaldes en Gordany de 8 a 10 de la nit.
I de seguida us ho recordo perquè teniu entrades per anar avui mateix a aquest concert de Keiko Fornarelli Trio de jazz a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Perquè siguin vostres, només heu de trucar al telèfon del directe 93 409 27 71 o 72, i aquestes entrades seran vostres. De seguida hi tornem, va.